Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
A Ramon Llull, la crisi de pànic que tingui en embarcar cap als països infidels, l'ho considerar com una debilitat que el desesperar, el portar a la malaltia i que, a més, patir visions que l'instaven a fer-se dominic per salvar la seva ànima. Però també deduir que si ho feia així, els seus llibres es perdrien, mentre que si es feia franciscà, es perdria la seva ànima, però en el moment els seus llibres perdurien. Optar per preservar l'obra, que ell considerava i estava convençut que havia de salvar moltes ànimes, i d'aquest episodi es podia deduir el seu ingrés al tercer orde franciscà, però la vida coetània, on es relata l'episodi, no ho concreta. Encara malalt, embarcà cap a Tunis i en llevar l'àncora se sentí sobtadament curat. A la ciutat musulmana disputà amb èxit amb teòlegs musulmans els més afamats, però precisament d'aquest èxit el portà a la presó per ordre del rei i a ser condemnat a mort. La pena li fou commutada per l'expulsió gràcies a la intercessió d'un tunisià notable. Durant la sortida de la ciutat fou objecte d'insults i maltractes fins que s'embarcà en una nau que el portà a Nàpols, on hauria d'arribar a finals del 1293. Allí va finalitzar la taula general, començada a Tunis, el sisè seny, o afatus, i flors d'amors i flors d'intel·ligència. El regne de Nàpols va ser autoritzat a predicar a grups musulmans establerts allà i va ensenyar públicament la seva art.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, el moment. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93-205-0960.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Passada la ressaca postelectoral, les diferents formacions ja han començat a moure fitxa i aproximar posicions. En parlarem amb els nostres tertulians, com també parlarem del cas Volkswagen o de la tensió creixent entre Estats Units i Rússia pels atacs de Moscou a Síria. Serà amb els nostres tertulians a la segona part del programa, a l'Àgora. Però abans repassarem xifres d'un sector que està creixent a una velocitat, mai més ben dit, de creuer. Barcelona és el port europeu amb més creueristes. Només el 2014 van passar 2,3 milions de creueristes. Al conjunt de l'Estat, l'aportació econòmica del turisme de creuers va ser de 1.208 milions d'euros i va crear prop de 25.000 llocs de treball. Però no només això, el volum econòmic que representa aquest àmbit ha crescut un 11,8% en relació al 2008. Parlarem del sector terciari amb l'exconseller de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el senyor Lluís Alegre. Així comencem el Plusvàlua, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I que el nostre tècnic, avui el Jordi Carretero, ens ajudarà a ambientar amb música, perquè avui És el Dia Internacional de la Música, com hem anat recordant aquí a Ràdio Estel. Som-hi, doncs.
Music was my first love.
El sector terciari, o sector serveis, és el que aglutina totes aquelles empreses o treballadors dedicats a generar activitats que no produeixin béns físics, com ara l'agricultura del primari i la indústria del secundari. Aquest sector, el terciari, ha anat agafant cada cop més pes dins de l'activitat econòmica catalana, de tal manera que en l'actualitat comprèn ja més del 70% de la població ocupada del Principat. El sector terciari engloba tot un conjunt de serveis en el dinamisme econòmic català, que va des del comerç i els transports fins a la sanitat, l'educació o el turisme. Ara mateix, el sector terciari lidera positivament l'empenta de l'activitat econòmica. Un dels àmbits dins del sector terciari que millora any rere any les seves xifres i que es presenta com a capdavanter d'aquesta empenta econòmica és, sens dubte, el sector turístic. Les darreres dades ens parlen de l'arribada de prop de 16 milions de persones, una participació de més del 12% en el producte interior català i la generació d'ocupació en el sector de més de 350.000 llocs de treball. Les causes d'aquest creixement en els darrers anys són el creixement de l'economia dels països emissors de turisme, la millora dels transports, la liberalització de la circulació de les persones i l'augment del temps de lleure. Però entenem que la facilitat d'accés a la informació i la millora del nivell cultural dels visitants també són elements claus que determinen l'orientació en la demanda de serveis turístics. En aquest sentit, en els últims anys s'han produït importants modificacions en els models d'oferta turística per tal d'adaptar els serveis a les demandes dels visitants. Alguns d'aquests canvis són una major qualitat i un enfocament especialitzat cap a demandes tals com la cultural, l'ecològica, la de la salut, l'etnològica, la rural, l'esportiva, entre moltes altres. Aquestes tendències trenquen la clàssica oferta única de sol i platja, que ja podem dir que ha passat a la història. Després d'aquesta editorial portada per el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, donem la benvinguda a l'exconseller de la Generalitat de Catalunya, el senyor Lluís Alegre. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aquí hem convidat justament com a expert del tercer sector i també dins del tercer sector, molt especialment del turisme, perquè ens parli de quin és l'estat de salut d'aquest sector terciari i de les bones xifres. Puguem repassar com a mínim bones xifres dins d'un marc no tan feliç com és l'econòmic.
Bé, com a analista de l'economia i naturalment coneixedor de pràcticament tots els sectors, el que ha dit és totalment cert. En aquest moment el sector terciari és un sector que en els últims anys ha tingut un comportament molt positiu. Hi ha hagut una evolució, i no ara no ens remuntarem a la història, no? Però el primer sector quin era? Era l'agrari, l'agricultura, la ramaderia, i amb els llocs de costa la pesca. Es considerava el primari, no? I així se li diu, no? Després hi havia el secundari, que era el de la producció, incloent-hi també la construcció. Evidentment, quan cada vegada més doncs, la feina del camp es va poder tecnificar, doncs van anar sobrant. La necessitat de molts productes per una població creixent feia doncs, que hi havia les fàbriques i la gent s'anava cap a la ciutat, no? I després hi havia els serveis. I els serveis sempre se les ha considerat una mica com la ventafocs, com el furgó de cua, no? I jo penso que ara, aquest moment, això s'hauria de plantejar completament a l'inversa. És a dir, el sector terciari és el fonamental perquè pugui haver progrés i activitat econòmica. Pensem que dintre del sector d'aquest que se'n diu terciari o de serveis, com s'ha esmentat en l'editorial, tot el tema de l'educació bàsic per poder ser competitiu i per poder donar als ciutadans pues, capacitats per poder ser, no? Poder ser activament, no? El tema de la sanitat, bàsic també. L'administració pública també entra dintre del sector dels serveis i, per tant, l'ordenació de tota aquesta activitat. I, òbviament, dintre del sector serveis, són serveis uns a les persones i altres als agents econòmics. És a dir, moltes empreses abans ho tenien tot i avui en dia veuen que per ser eficaços cal comptar amb equips molt especialitzats des de les consultories, des dels sistemes financers. Per tant, estem parlant d'un sector que és important. I tant és així com podem veure l'evolució que amb els 15 anys que portem d'aquest segle en l'agricultura, abans de cada 100 persones n'hi treballaven 3, ara n'hi treballen 2, per tant han perdut pràcticament un terç. En el sector industrial n'hi treballaven 29, ara n'hi treballen 18. Val a dir que avui menys poden fer més. Això també inclou tot aquest canvi social, tecnològic, no? En el camp de la construcció, de 10, ara n'hi treballen 6, i en el camp del sector aquest del terciari, de 58 de cada 100, ara n'hi treballen 74. Per tant, ja es veu que en els altres han decrescut, i aquest sector ha pres precisament el creixement per poder que els altres puguin fer més amb menys. I, per tant, aquest és el tema.
Principalment el sector secundari, en molts casos, s'ha desplaçat a d'altres zones geogràfiques mundials.
Abans, evidentment, vull dir, el metge donava servei al seu poble. Avui veiem doncs, com inclús pues, l'activitat sanitària és també flux de gent que ve i va, no? I, per tant, evidentment, avui en dia els serveis i amb els nous mitjans tècnics, tecnològics, un pot donar servei a molta distància, com de fet es dona. Hem vist com a milers de quilòmetres inclús es pot operar una persona. I això, cosa que temps enrere, era completament impensable, no? Per tant, aquests serveis, evidentment, i m'agrada que faci, que toqui aquest tema, perquè inclús no és només servei als ciutadans, sinó que generen, de cara a la balança de pagaments, importants ingressos. Importants ingressos, que això vol dir doncs, que, quan aquí hem anat una mica coixos, per tots els temes que coneixem de les dificultats econòmiques i les crisis, doncs almenys el flux que ha arribat de fora ha sigut positiu i ha ajudat aquesta flaquesa a compensar-la.
Senyor Alegre, el sector de serveis és un dels que requereix, quasi, un dels que més requereix inversió a nivell doncs, d'investigació, de tecnologia, però al mateix temps també requereix constantment retallades en el sentit de que ja ho ha requerit durant aquests anys perquè també és el de més pes a nivell pressupostari en un país.
Bueno, aviam, té raó. Té raó, però si em permet diria relatiu. És a dir, té un pes molt important, però pensi que el sector serveis és bastant al servei de la persona amb la persona. I, per tant, s'han d'utilitzar les noves tecnologies com s'utilitzen, però, escolti'm, ja que ens hem referit al principi al turisme, i si vol hi podem entrar, doncs en un restaurant hi ha d'haver persones. En un hotel doncs, hi han d'haver persones, des del recepcionista, sense comptar ja el comandament, fins a les persones que fan el llit, les governantes, les neteges, els electricistes que han d'arreglar a vegades, que fan els manteniments. Per tant, és un sector que demanda molta mà d'obra, i això és positiu. A vegades se l'ha criticat, perquè molta gent diu que hem de tenir un sector industrial potent, amb alt valor afegit. Podem parlar després si estem en condicions de fer-ho, atès els últims informes que han sortit de l'OCDE fa molt poc temps, en què deia que hem de treballar molt per la preparació, però això ens referíem a la necessitat de l'educació, no? Però bé, jo em diria que el sector terciari bastant encara és la persona per la persona.
Parlem, doncs, d'aquest àmbit dins del sector terciari, que és el turisme, i que a poc a poc va creixent més, xifres que a vegades semblava impossible de batre, any rere any van en augment. Com veu, des de que vostè va ser conseller de la Generalitat, estava al càrrec de la conselleria que gestionava la part de turisme, com ha vist l'evolució del turisme a casa nostra?
Bueno, jo ja fa temps que vaig deixar de ser conseller i, per tant, tinc ara una perspectiva, però sí, me'n recordo i amb molta satisfacció d'aquells primers passos en els que pràcticament vàrem començar vam fer la transició
la
de que la gent venia i s'hi estava, a que la gent vingués i trobés quelcom. I aleshores hi va començar a haver-hi tot el procés d'integrar tot el país amb l'oferta turística, no només el sol i la platja, el turisme de l'interior, tot el tema dels esports, tot el tema cultural. Un país, vull dir, amb una llarga història, en la qual al llarg des de l'any 1000 doncs, hem vist com el Pirineu, amb tota la impronta i tot el segell del romànic, i la Catalunya Nova, cap al sud, tota la impronta del gòtic, Poblet, Santes Creus, el tema cultural, el tema musical, el tema de les ciutats, el tema dels esports, l'hivern, neu, l'estiu, tota la qüestió de l'oferta nàutica, tota l'oferta de les grans ciutats. Girona, avui en dia, és una oferta turística. Tarragona, no diguem. Lleida, també. I Barcelona, Cap i Casal, encara més, no? Encara més, també, no? Per tant, hi ha hagut una evolució molt forta. Tot el que és el turisme rural. Quan parlàvem que el món rural ha vist com que es quedaven amb menys gent i amb menys podien fer més, però, en canvi, els dies eren llargs i les temporades llargues, doncs tota aquesta oferta de l'agroturisme. Per tant, han sortit quantitat d'activitats que queden dintre d'una... S'ha sapigut fer, s'ha sapigut fer. Però, si em permet, respecte a l'editorial, totalment d'acord, però també no agafem ara... No creem una prepotència. Malauradament, estem en un món convuls i, per tant, crec que la conjuntura política general també l'hem de valorar com un element que, malauradament, ens ha afavorit. Dic malauradament perquè ha sigut a costa de veure com tots aquests destins, que a més eren molt macos del nord d'Àfrica o el Pròxim Orient, inclús la pròpia Turquia, tota la part d'Anatòlia, doncs hem vist com la inestabilitat ha generat a vegades un cert fre respecte a aquestes destinacions, i nosaltres naturalment ho hem aprofitat perquè teníem oferta i ho podíem fer i no era cap deslleialtat.
En això que parla, senyor Alegre, sobre l'extensió de la demanda, no tant en referir-nos en sol i platja, sinó en d'altres modalitats, i personalitzada, no? Podríem dir, quasi, els viatges es fan personalitzats per cadascú segons el que voldria. Hi ha dues tendències mundials, podríem dir. Una que focalitza el turisme, doncs, per exemple, com en una zona de Cancún, a Mèxic, van decidir fa molts anys focalitzar tot el turisme en una zona, ara s'està expandint, però i explotar aquella zona, mentre altres països, com per exemple aquí mateix, s'intenta diversificar. A nivell de sostenibilitat, això és positiu?
Bueno, s'ha d'anar al tanto. S'ha d'anar al tanto. En paral·lel a aquest creixement turístic, hem vist com hi ha hagut tot una tendència que a vegades doncs s'ha tingut de fer amb molt consens, però no reculant, sobre la preservació de determinats espais naturals. És a dir, que de sempre es deia, el que passa que una cosa és predicar i l'altra és fer-ho, i a més, quan un predica, el que ho escolta ha d'intentar assumir-ho i veure si és factible complir-ho, no? Però sempre dèiem que hi havia d'haver una oferta de qualitat, que lo important no és la quantitat, que l'important és la qualitat, que el que fa és que genera un bon servei i que aquest bon servei després... En temes de màrqueting, els experts diuen que una cosa mal feta normalment arriba a 15 persones, perquè el que la rep doncs en surt queixós i vol compartir la seva mala experiència. Per tant, fa mal. I una cosa positiva, doncs, a vegades es manifesta amb menys, diríem, contundència, per no dir agressivitat, i llavors diuen que el positiu arriba a 3 o 4 i el dolent a 14 o 15. Per tant, s'ha d'anar, sempre dèiem, cura... ara no vull recordar allò de la feina ben feta, no? Mm-hmm. Però, bueno, sí que ho dèiem precisament per encomanar la gent, dir, val la pena treballar bé, perquè això és el futur. Mm. I treballar malament, pots anar molt bé una temporadeta, però tard o d'hora doncs et quedes sense embranzida.
Senyor Alegre, la relació també entre els ciutadans i els visitants no és fàcil. Quan parlem també de sostenibilitat, també és necessària una relació sostenible entre el turisme i el país que acull aquest turisme. En els últims anys hi ha hagut barris com la Barceloneta i viles com Lloret que s'han manifestat en contra del turisme massiu, i amb algunes conseqüències no sempre agradables, com el soroll, actituds incíviques. Què es pot fer al respecte? S'està gestionant correctament? Com hauria d'evolucionar aquest tema?
Aviam, tota relació de persona en persona requereix ordre i respecte. És un fet que si un té un paisatge preciós i el contempla sol, dirà que maco, que bé...
Com m'agradaria compartir-lo.
És una mica insolidari. I, per tant, el que hi ha d'haver és ordre i respecte. I les administracions públiques, i en aquest cas molt específicament la local, hi han tota una sèrie d'ordenances que s'han de complir. I el ple d'un no pot invadir la tranquil·litat de l'altre. Per tant, i quan veus que hi ha hagut disbauxes, dius, bueno, aquí s'ha d'actuar amb contundència, perquè aleshores el que vingui només doncs per la disbauxa vegi que no li surt a compte. Per tant, penso que s'ha d'ordenar, s'ha d'ordenar l'oferta, tota, oferta en un sentit no d'encotillament, sinó precisament de garantia de servei. I a continuació s'ha de vigilar perquè no se'n faci un mal ús. Per tant, jo diria que aquells que estaven disgustats amb aquestes invasions, en part tenen una raó, perquè no pots anar i, com vam veure fa 2 anys, doncs en un comerç la gent, per ser benign, a dir mal vestits, no? I a determinades hores del matí, quan estàs en una ciutat, doncs una disbauxa que no hi ha ordre. Per tant, s'ha d'ordenar.
All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what will I be without the song? That's what I'll be. So I say thank you for the music, for giving it to me.
Avui ens acompanyen a la nostra àgora el senyor Alfredo García Blanco, enginyer industrial. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El senyor Ignasi Rafael, director soci de Talman Group. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que segur que tenien temes per preguntar-li al senyor Alegre sobre el turisme. A mi m'agradaria començar preguntant-lis, perquè encara que fa fresqueta, queda bastant a prop. Què han fet aquestes vacances? Han fet turisme? Han fet turisme per Catalunya? Han anat més lluny?
Jo les meves vacances me les plantejo com algú de relax. I jo, el meu lloc ideal està ben a prop d'aquí, està a Castellterçol, i allà m'hi quedo, i allà, doncs, com deia el senyor Negret, és on contemplo la natura.
Molt bé, senyor Alfredo García.
Doncs en el meu cas, com que estic ja en una fase no activa de l'activitat professional i gaudeixo, per tant, de temps lliure, el que he fet és una estada llarguíssima de 4 mesos a Tordenbarra, al Tarragonès.
Caram, molt bé, això són unes bones vacances,
sí,
eh? Jo m'apunto.
Sí, sí. Torno a les vacances quan érem estudiants, que començava el col·le a l'octubre i podies, si havies tret notes potables, no?, podies gaudir de 4 mesos. No?
Així ve amb aquesta cara, tot sí. Ben morenet. Molt bé. Doncs m'agradaria... Estàvem parlant del turisme i del tema de la sostenibilitat. Justament avui l'empresa Costa Cruceros ha presentat un pla i un informe de sostenibilitat en el que anuncia doncs, una reducció del 9,7% en el consum d'energia, un 100% de separació de residus, la il·luminació per LEDs, a més tindran els primers vaixells moguts, impulsats per gas natural liquat. S'estan fent avenços en el tema de sostenibilitat, però és cert que el turisme deixa una petja contaminant, podríem dir. Ho estem fent bé a nivell mundial? Podem millorar? Com ho veuen vostès?
Si començo jo, a nivell mundial s'està fent el que està fent, que no és massa, i la mateixa consciència mundial es queixa de que els objectius que s'han fixat una altra vegada, quan arriba el seu venciment, doncs no s'han assolit, no? A nivell més local, quan veig, per exemple, la imatge d'un d'aquests creuers immensos que atracen al port de Barcelona, que venen per potser 1 o 2 dies. L'impacte sobre el port i sobre les estructures és fortíssim, no? I, bueno, clar, sempre és el discurs etern entre la quantitat i la qualitat. La qualitat potser no és rentable, però la quantitat excessiva a llarg termini tampoc, no? Llavors, és un tema complicat, i que també, clar, si s'extremen molt les ordenances i els requisits, no? Pot ser amb això deteriorar la quantitat que ve, però un tema molt complicat. És un equilibri molt inestable, en la meva opinió.
I amb això, si em permet, vull dir, sí i no. És a dir, aquests venen uns per poques hores. En aquest moment, Barcelona s'ha convertit en sortida i entrada de creuers. Per tant, això comporta doncs, que molta gent ve i pujar el vaixell aquí. Una quarta part diuen que estan de l'ordre de pràcticament 3 nits. Per tant, ja no és allò de dir pugen i baixen, ni una Coca-Cola i un passeig. No, no. I una quarta part d'una quantitat molt important, perquè en aquest moment, si som capçalera de creuers a la Mediterrània, vol dir que som els primers, I així, això és estadística.
Sí, sí. I a més, no, el quart lloc em sembla que era Palma de Mallorca, però amb un milió, amb molta diferència.
No? Per tant,
sí,
no pogué ser la Miami del Caribe. Bueno, hi ha una quarta part de... I són hotels, precisament, que no són, diríem, respectant-ho tot, són hotels d'alta gamma. No? Els altres, els que potser baixen i si estan pues, un dia, que un dia són pues, 4, 5, 6 hores, bueno, el comerç... Bé, doncs, per tant, ara hi ha d'haver ordre. El que hi ha d'haver són infraestructures i crec que el Port de Barcelona ha fet esforços per poder ser una bona terminal, no? Evidentment, no és fàcil el que un cap de setmana t'arribin 60.000 persones i tots cap a la Rambla, tots no, però no tocar. Però, bueno, tot el que genera, això és molt important, eh? Perquè, clar, també voler tenir una cosa molt ordenada i que ningú hi treballi també és fumut. I, per tant, tant directe com indirectament, l'aportació en llocs de treball és important, que no és el Passeig de Gràcia, perquè la dependent del Passeig de Gràcia no sé on viu, i el del restaurant de la Rambla també no viu a la Rambla. I, per tant, això té un efecte redistributiu per tota la ciutat. Té problemes, però també veiguem... L'actiu i el passiu, valorem-lo adequadament.
D'acord, i potser el punt de vista meu és un xic utòpic, no? Però jo m'estimaria més veure creuers de 500 persones. Mm-hmm. I més de 500, primer com a possible client, com a turista, és el que jo personalment faria, no? I, per tant, ficar una mica per ple...
Volem maximitzar, no? El sí. Resultat, els beneficis?
Sí, sí. Mm-hmm.
Senyor Rafael, vostè què opina?
Bueno, s'han tocat diversos aspectes. Jo, el primer, quan parlaves de la globalitat, jo crec que amb el sector turístic deu passar com amb el sector industrial, que quan parles a nivell global és molt complicat la sostenibilitat, perquè, esclar, en un moment que un país se'n preocupa molt i això representa pues, una sèrie de regulacions, unes taxes i tal, pues, t'està fent més competitiu que altres destins, que si no ho acompleixen, pues, això es pot desequilibrar. I a nivell local suposo que aquestes pràctiques són bones, però tenen la seva limitació. Després, amb el tema de la quantitat i la qualitat, està clar que arribarà un moment, vull dir, com tot, hi ha una capacitat, o sigui, nosaltres tenim la capacitat de treure o d'acollir turistes fins a un determinat punt. Quan estem amb aquesta xifra, suposo que lo intel·ligent o lo lògic seria començar a buscar la qualitat més que la quantitat, i per tant, doncs aquells que són més rendibles, que són... Pues, segurament més cívics, eh? Perquè el turisme aquest de sol i platja pues, moltes vegades el que té
més
és l'incivisme,
no?
Que és qualitat, bé. Que és més poder adquisitiu, que és deixar més negoci per tant en el lloc on estan. No? I això és el que s'ha de saber fer, eh? el que comentava el senyor Alegret, és que bueno, pues, s'ha de canviar aquest concepte, s'ha de donar una oferta de qualitat, lògicament, perquè el que vingui és de més qualitat. I parlant ara del tema dels creuers, evidentment s'ha de decidir si en volem 500 o en volem 5.000, però que jo crec que s'ha de prendre una decisió molt conjunta. El que no pot ser és que tinguem 5.000 creueristes que venen aquí i després resulta que les botigues del Passeig de Gràcia estan tancades.
Aquest és un dels temes que volia plantejar-los, perquè justament el creixement dels creuers ha fet qüestionar temes com els horaris d'obertura de les botigues, doncs, de les zones turístiques.
Em permeten per tancar el tema anterior una falca només. És a dir, pot créixer perquè, per sort, aquesta activitat té una estacionalitat. Mm-hmm. Per tant, el creixement no ha de comportar més càrrega en l'època alta. Per tant, quan un hotel es prepara i, per exemple, posa calefacció, perquè abans només era un hotel d'estiu, automàticament allarga la temporada. Per tant, pot rebre més gent i no més càrrega. Uh-huh. Per tant, amb el tema de l'estacionalitat també és un factor que s'hi ha treballat i s'hi pot treballar i es pot continuar creixent, que no vol dir l'època alta més alta.
Uh-huh. Doncs, retornant, volia...
Sí, no, és que era una de les preguntes que li volia fer, perquè per mi un dels punts crítics en el tema del turisme, com a empresa de serveis, que són intensius en mà d'obra i són estacionals, això acostuma a provocar que el tipus de contractes siguin temporals. I aquí, moltes vegades, estem en contra de la precarietat dels contractes, dels tipus de contractes. Però, a veure, si som un país de serveis, si el servei principal és el turisme i el turisme és estacional, necessàriament els tipus de contracte han d'estar estacionals. Ho hem d'assumir. El que no sé, i ara seria una mica la pregunta, això es pot regular, es pot...
Està regulat.
Gestionar.
Està regulat.
Sí, però sense que els sindicats estirin el coll.
El fixe discontinu. Per tant, ja hi ha una modalitat de treball, que és el fixe discontinu, que és aquell que sap que està fix en aquell hotel però és discontinu perquè durant uns mesos a l'any l'hotel tanca. Però hi ha d'haver, evidentment, consens, però també a vegades es paga poc, bueno, però es paga. Mm-hmm. I llavors, vull dir, és una qüestió que evidentment s'ha d'analitzar amb ganes de tirar endavant. Si ens posem en dificultats, òbviament podem fer feixuga la seva evolució.
Jo volia preguntar-los en aquest sentit, perquè un dels països, o el país turístic per excel·lència, és França. I França és un dels països amb el que els temes de regulació de contractes és més exigent, podríem dir. I les regulacions són més fortes en pro del treballador. Però, tot i així, són un país capdavanter turísticament. Nosaltres en quina posició estem? Quina és la nostra situació?
París, Londres, Roma, Barcelona.
I Reus.
No, i segons com ho analitzem, es poden fer molts rànquings, no? No, i després les capitals centroeuropees, Praga...
Més que per rànquings, em refereixo a la relació laboral i gestió dels recursos, del talent dins del món del turisme i, per altra banda, la productivitat que es dona.
Em sembla que en termes generals podríem dir que estem bastant equiparats. Mhm. Si ocupes un bon puesto, no és per casualitat. Si hi ha una regularitat, tampoc no és per atzar, no? I quan, a més, veus que molta gent repeteix, doncs tampoc no és perquè se'n surten descontents, no? Ara, tot és millorable i s'ha de millorar perquè, a més, els altres milloren. Per tant, avui no ho podem fer com ahir.
Com ho veu, senyor Rafael? Vostè té, a més, una empresa de caçatalents, podríem dir, no?
Sí, sí, sí. No, per això aquests temes, que nosaltres treballem i tenim clients del sector de la restauració i de l'oci, és un tema que es veu una evolució positiva. O sigui, jo penso que, precisament, si el que volem és aquesta oferta més de qualitat, això ha d'anar indiscutiblement vinculat a la professionalitat. I aquesta professionalitat ha de venir també vinculada molt a la formació. Perquè el sector de l'oci és també molt vocacional. O sigui, la gent que es dedica a això ha de ser per vocació. El que no, ni dona un bon servei ni perdura en aquest lloc. Perquè pensem que aquestes persones que treballen en aquest sector, doncs la nit de Sant Joan, quan tots estem de verbena, ells treballen la nit de Cap d'Any, els caps de setmana, les nits.
I la gestió amb la família, si
és molt complicada.
Vol...
Llavors, això vol dir que hem d'aconseguir, doncs, que hi hagi un sector professional, professionalitzat, que són gent amb vocació, però això també ha d'anar acompanyat de formació.
És bona la formació que es rep avui en dia o les escoles de formació que tenim aquí de turisme, del sector turisme?
Si agafem un aspecte de la formació i la gastronomia i tornant a la comparació d'abans entre França, no, i nosaltres, primer que tampoc França és homogènia, s'hauria de comparar amb alguna regió de França, no? Jo diria que superem, amb escreix, la mitjana francesa com a destinació a Catalunya, no? I la formació, per parlar concretament de la gastronomia, tenim els èxits que tenim i el nivell de gastronomia és altíssim. En hostaleria també. I jo parlo no tant per coneixement de la formació que rep, sinó de la formació que es demostra quan veus com t'estan atenent a restaurants, hotels, cadenes comercials, etc. Avui en dia el servei, per exemple, del comerç aquí a Catalunya ha guanyat moltíssim. Trobes una capacitat d'idiomes que fa potser 10 anys no la podies ni imaginar, no? Per tant, jo crec que sense dir que amb això ni molt menys s'ha d'aturar la formació, però tenim un nivell de formació rebuda, de resultat pràctic, prou bo.
Sense estar satisfets amb el que tenim, amb aquest esperit que diu el company Alfredo, pensem que temps enrere era una formació que era pràcticament feta pels gremis. Avui en dia té nivell universitari. Bueno, doncs ja vol dir quelcom de consideració i d'exigència, no? I, òbviament, de formació professional, que, a més, és la que, vull dir, permet poder compaginar des d'un punt de vista pràctic, però l'altre, a més, hi afegeix, doncs, ja el rigor més científic, no? Però em sembla que s'ha fet un esforç, i amb ensenyament i amb educació mai en tindrem prou. Per tant, no és dir anem bé, no? S'ha fet.
Per, si m'ho permeten, per tancar una mica aquesta primera part del programa en la que dediquem al turisme, sobretot al tercer sector, principalment al turisme, Voldria retornar al tema dels horaris, perquè parlàvem del consum, parlàvem dels comerços, i veure com està encaixant això. I també tenim un tema sobre la taula, que avui està en boca de tots, que és el tema de les terrasses dels bars, que s'estan intentant regularitzar. Estan d'acord, no estan d'acord? Com ho veuen?
Però tota activitat que hi ha, tot el tema de les terrasses va tenir un element molt determinant, una determinada llei. I la gent surt a fora, doncs, el que encara veu que fumar li dona una satisfacció i no valora els riscos que comporta. Per tant, jo crec que hem de defensar una societat sense fum, però bueno, hi ha el que hi ha, i la societat és com és. Llavors, hi ha una demanda de gent que prefereix estar fora ni que faci fred, perquè així... Bueno, també en un país com el nostre, mediterrani, amb una climatologia, també és molt agradable seure en una terrassa i poder allà prendre's una cerveseta o prendre's un cafè, no? Però em sembla que és una demanda de la societat que, evidentment, cal ordenar. El que no pot anar és per un passeig en el que el vianant no pugui passar, no? Mm-hmm. I, per tant, s'ha de veure...
Regular els sorolls,
sí,
per exemple.
I hi ha alguns restaurants o alguns bars que, evidentment, quan et diuen el que fan a la terrassa del que fan a l'interior, doncs, evidentment, és un complement, no un complement, és la part substancial gairebé, de fora. I, per tant, s'ha de vigilar molt, però s'ha de regular.
Jo penso que, a veure, la regulació és bona i l'homogeneïtzació en una ciutat com Barcelona, doncs, que tinguin un cert estil les terrasses, uns certs espais que no invadeixin la cera, a mi em sembla bé, però jo crec que en molts casos ens passem de frenada. L'altre dia vaig estar sopant en un restaurant i vam anar i diu, la terrassa, ostres, l'heu canviat? Diu, sí, ens l'han fet tornar a canviar per no sé quantes vegades. Jo tinc unes cosines que han muntat un restaurant ara. Per què? Perquè són tossudes. Perquè un altre no obre aquest restaurant amb tots els plans tardats 6 mesos per aconseguir que les deixessin obrir. No pot ser. O sigui, no pot ser que una persona que té un sistema emprenedora se li posin tantes traves per aquesta regulació que impedeix que es pugui tirar endavant un negoci. I més enllà, que quan al costat tens un paquistaní que té l'aire condicionat penjat, que la porta de seguretat no la té bloquejada, i obre i tanca com li sembla. Jo crec que aquí la regulació és bona, però concretament a Barcelona jo penso que ens hem passat de frenada bastant, eh?
Però, comptant amb això...
Però inclús hi ha algun lloc de portes endintre, hi ha unes exigències fenomenals, i de portes en fora hi ha una tolerància total. Llavors em sembla que hi ha d'haver...
Jo volia dir que, abundant amb això, per exemple, tenim un exemple també contrari, i és tota la inversió feta a la Diagonal, i aquest estiu no han tingut terrasses a la Diagonal, amb unes voreres amplíssimes, amb un lloc idoni, i per temes administratius no s'han pogut obrir.
Doncs regulació... apuntant per un costat, no tanta regulació per l'altre, sobretot equilibri, podríem dir.
La regulació del que mana, la que té la responsabilitat d'ordenar el que ha de regular, però coneixent el sector i en contacte amb el sector. I el sector és el primer que demana que hi hagi ordre.
Senyor
contra el sector no s'hi pot anar.
Lluís Alegre, moltes gràcies, exconseller de la Generalitat, justament en temes de consum, de comerç, de turisme. Seguim parlant a l'Àgora, si ens ho permet.
I tant, no
ens faltaria. Aprofitarem una miqueta de vostè avui.
No, ens faltaria.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Heightens each sensation, darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses, helpless to resist the notes I write, for I compose the music of
The Music of the Light del Fantasma de la Òpera, cantat per John Crawford i la Barbara Streisand. Comencem l'àgora d'avui amb un dia on la música és, sens dubte, protagonista, perquè és el Dia Internacional de la Música. Estem una mica encara de ressaca, però comencem a veure fitxes que es van movent, intencions que es van deixant veure després de les eleccions del passat diumenge. The New York Times creu que el 27S deixa més confusió i demana gestos a Rajoy. Al mateix temps, el recompte de vots exteriors confirma el repartiment d'escons i entre Junts pel Sí i la CUP inicien converses per tal de veure principalment el tema que està en boca de tots, que és qui serà president de la Generalitat de Catalunya. Senyor Lluís Aligrex, conseller de la Generalitat de Catalunya, senyor Ignasi Rafael, director, soci, propietari de Talman Group, senyor Alfredo García, enginyer industrial. Com van viure les eleccions? Com veuen el panorama actual i el futur?
Bueno, com el vaig viure, doncs com tothom, pendent del resultat, i llavors, de la manera que ha sortit tot, jo penso que ara és el moment de la política. És a dir, fins al dia 27 hi va haver el moment dels pronunciaments del meu programa, no, programa, em posiciono sobre aquest tema, perquè de programes n'hem vist, excepte alguna formació política, que sí que n'ha fet, i a més ho ha fet molt bé perquè ho ha explicat sense embuts, doncs els d'altres anaven més per una acció que no pas per una acció de govern, no? Ara és el moment de la política. Ha sortit tot com molt equilibrat, malauradament, o benauradament, perquè a vegades les majories absolutes ja hem vist que no és el millor símptoma de bon funcionament, no? I per tant ja em sembla que és el moment de la política i entre tots buscar la solució que sigui positiva per Catalunya, que sigui positiva pel país, que sigui positiva pels ciutadans, que la gent agafi confiança i que el que pugui fer alguna cosa tingui la confiança de fer-ho per fer-ho, que en el fons és la manera de progressar.
Senyor Rafael.
Jo, les eleccions, bueno, com diria el senyor Alegre, doncs, com tots, amb certa incertesa. Jo diria que de les... És que no recordo cap altra que les haguéssim abordat amb tants indecisos. O sigui, normalment la gent, per almenys al meu cercle proper, tothom sap, o votes cap aquí o votes cap allà. I aquí hi havia molta gent indecisa fins l'últim moment. Jo vaig trobar gent caminant que diu, què aneu a fer? No, és que anem a pensar que votem. O sigui, això no ho havia vist mai. Que hi hagi confusió és lògic. El resultat no és determinant ni cap a una banda ni cap a l'altra. I això ho estan capitalitzant tots, cadascú al seu favor. I, per tant, la confusió és lògica. Com deia el senyor Alegre, toca política, sí. Però jo crec que la política no la veurem, si és que la veiem fins a partir del 13 de desembre, que és la data que ara diuen que seran les eleccions generals. Perquè fins ara, o sigui, a partir d'ara no tindrem... Primer, l'interlocutor que tindrem davant segurament no serà el mateix. I, per tant, doncs, poc sentit té. La persona amb qui tindríem que parlar no ha tingut interès de parlar, per molt que el New York Times ho demani, no el faran canviar d'idea. I a part, ara té un foco, que és a les generals. I a les generals té clar que Catalunya l'ha perdut i, per tant, tot el que pugui fer contra Catalunya i li rendi vots a la resta d'Espanya serà així. Per tant, política segur, i tots volem que hi hagi política, hi hagi negociació i que s'arribi a un punt de consens. Però no, jo crec que no la veurem fins a les eleccions generals.
Senyor Alfredo García.
Jo he viscut el procés electoral amb preocupació i encara més el resultat, no? Perquè, donat que m'has presentat com a enginyer, no? És com un sistema de vapor, una caldera, que la pressió cada vegada està augmentant menys, no? I la mecànica diu que s'arribarà a un punt d'esclat, no? Acabes de dir, Ignasi, estic d'acord amb tu amb el tema contra Catalunya, però el pitjor per mi és que és contra Catalunya i contra Espanya. És a dir, també les veus que senten aquí a tot arreu, no? Són veus molt, molt emocionals que parlen d'un tot homogènic d'Espanya i amb una actitud anti-Espanya que es retroalimenta. Llavors, per això dic que la pressió que està suportant el sistema polític és molt, molt alta. I o bé es busca algun sistema de purgar aquesta pressió, o si no, per pura dinàmica, arribarem a un moment d'esclat perillós per tothom.
De tot modo, em sembla que hi ha una cosa positiva, i és que ara hem fet el mapa topogràfic. Fins ara tot eren intuïcions.
Tothom està d'acord que el mapa és el mateix?
Bueno, el mapa, el dit topogràfic, és un mapa que...
Ara sabem clarament.
La Terra viu i belluga. Mm. I de tant en tant hi ha un volcà, i a vegades dius, mira, doncs aquesta costa puja, que cada 100 anys puja un centímetre. Ara tenim un mapa topogràfic. Jo penso bastant real, perquè el que sí hem de dir com a cosa positiva que la participació ha sigut alta. Sí.
Molt alta. Sí, sí.
Per tant, la participació alta vol dir interès. La participació baixa vol dir desinterès i que s'ho facin. Per tant, cosa positiva, hi ha hagut participació. Tenim un resultat que veiem que uns pensen així, els altres pensen així, uns pensen d'un tarannà, els altres tenen un altre, i per tant, jo crec que això és bo, no? Per tant, ara tenim la radiografia. Ara, els metges, que són els polítics, que estan, ara en aquest moment, han de saber utilitzar aquestes eines, no buscant, de tot problema, n'ha de sortir sempre dialogant, no cridant més, perquè si crides més, llavors no hi ha entesa. Per tant, ara que hi ha un mapa topogràfic, el que es tracta és dir, que convé el país i busquem la solució més adequada, sabent que en aquest moment, i això, que això és el que sí que em sembla que em preocupa, que els blocs que puguin fer, el comú denominador és petit, matemàticament parlant. És a dir, quan tens una sèrie de fraccions i el comú denominador és ampli, dona una estabilitat. Quan el comú denominador és petit, de les sumes que es puguin fer, llavors, jo per això demanava estabilitat perquè el país funcioni.
Mm-hmm. Jo cordialment discrepava de les teves paraules.
Perfecte, perquè... és bo.
Sí, bueno, això és l'àgora, no? Perquè quan parles d'un mapa topogràfic, és una molt bona imatge, una molt bona metàfora, no? Per mi la preocupació és que jo crec que com a mínim hi ha tres o quatre mapes diferents. Cadascú continua portant el seu. Perquè, i tot, un tema que hauria de ser purament aritmètica, resultat purament electoral, tens tres o quatre lectures molt diferents. Llavors, si cadascú porta el seu mapa, és difícil trobar un punt d'encontre, de consens. Perquè si un pensa que el riu està aquí i l'altre que està allà, doncs no s'arribarà, no? És a dir, malauradament, per mi, el resultat ha sigut prou, com ho diria, prou neutre, com per no decantar posicions, i perquè pugui tenir lectures, si sempre l'endemà electoral tothom ha guanyat, i en aquest cas és que, a més, cadascú està sostenint en dades que són parcialment certes i parcialment falses, però no n'hi ha, malauradament per mi, aquest mapa únic, tant de bo que el tinguéssim.
És que jo per sistema, diríem, de plano topogràfic, no és una cosa, el mapa topogràfic és... la CUP, amb un determinat plantejament, que han explicat molt clarament doncs, d'on venen i quina és la seva aspiració. Junts pel Sí, doncs, bueno, és la suma també de dues entitats que tenen... Que, clar, vull dir, com que són dues entitats, són diferents. I llavors, per l'altre cantó, tres quarts és el mateix. Per tant, ara sabem cada un amb quin, com està, i n'estic convençut que ha de ser el moment de parlar. I si no, es parla malament.
No t'he interpretat, i m'hi disculpo per això, no, perquè efectivament estic totalment d'acord que com a mínim hem guanyat que les postures són més clares que abans, això sí.
Són més clares, però jo estaria d'acord amb l'Alfredo que hi ha certs matisos. O sigui, ara quan s'intenta dir quants són del sí, quants són del no. I els del no diuen, escolta'm, a mi no em comptis en el no, perquè jo no estava tant en el no. I en el sí, si recordeu les últimes enquestes abans de les eleccions, hi havia, em sembla que recordar que era un 20% de gent que votava el sí, sapiguent o esperant o pensant que no s'arribaria a la independència. És a dir,
que s'arribaria a un diàleg.
Són gent que jo entenc que era un vot útil, pensant en anem a forçar i anem a tensar la corda per sentar a parlar i arribar a un acord que és el que a mi m'interessa. Per tant, aquestes sumes, home, han clarificat molt més que abans, que tothom deia els seus números, ara els tenim a sobre la taula. Però tot i així, hi ha unes zones grises que fan que...
Està clar que l'actitud des d'Espanya i la relació dels últims anys ha estat tan dolenta que ha forçat aquesta tensió i ha forçat, doncs, com molt metafòricament explicava el senyor Alegre, a vegades puja una mica a la costa perquè també les relacions es tensen. Però sembla que costi molt poder seure i dialogar. No hauria de ser tan complicat. Des del New York Times ens ho diuen.
A l'altre cantó hi ha un senyor que se'n va a gloria de que...
De que no l'han mogut d'aquí.
Sí, però perdó, jo...
Ni un centímetre.
Continua la enginyeria. La corda està tensa per les dues bandes, si no, no estaria tensa. Si ha de tenir un senyor que diu que la llei doncs s'aplica o no s'aplica, segons qui, com ho vulguis, i aquest senyor és president de la Generalitat, això em preocupa molt. Perquè si no tenim un consens en acceptar que el sistema democràtic es basa en les lleis, que es poden canviar, perquè mentre no les canvies obliguen a tothom...
Sí, però ara, permetem la màxima cortesia, però també les lleis no són taules de la llei que baixen de la muntanya, sinó que precisament...
Són flexibles i són modificables.
Responen a una necessitat social, la societat canvia, perquè no és el mateix. I ara hem vist que del 2001, per exemple, inclús en l'estructura econòmica, hi ha hagut un canvi fonamental, que la gent abans es guanyava la vida amb unes ocupacions i ara ho fa amb unes altres, doncs hi ha d'haver-hi una actualització. I quan es parla d'una actualització, perquè tothom coincideix que el sistema no funciona. Recentment, hasta la presidenta de Madrid deia que el sistema és endemoniado.
El sistema de finançament.
Per qui va començar. Sí, sí. Doncs llavors, quan es tracta precisament de parlar d'aquesta actualització, et remeten a unes taules fetes amb pedra i que són inamovibles, en comptes de dir parlem-ne i què vols, què no vols, però això pot ser això. És a dir, a un pacte, el que em sembla que podem estar d'acord, que tothom hi ha d'anar amb voluntat de cedir alguna cosa. Doncs, a l'altre cantó, que et remetin
abans,
una llei...
Sí. I abans d'això ha d'arribar amb voluntat de dialogar.
Primer, amb voluntat de parlar. És que jo vaig estar fa 15 dies amb una presentació d'un llibre d'un amic meu, que estava el Màrius Carol, era un dels que el presentava, i ell ens va dir, diu, mira, jo en les últimes 32 hores he parlat amb el senyor Mariano Rajoy i amb el senyor Artur Mas. I els dos m'han dit el mateix. L'altre no vol parlar amb mi. Si parteixes d'això, és impossible. I ell deia que al final serà, bueno, doncs els convido a sopar a casa i així no em podran dir aquesta excusa. Clar, partint d'aquí és molt difícil. I aquest escenari no el canviarem, per lo menos d'aquí fins a les eleccions generals, segur.
Quan hi ha una inflamació s'ha de desinflamar.
Veurem...
No operen a ningú que estigui inflamat.
Veurem Mas president?
Escolti'm, això és una bola de vidre que ja ho veurem. Té persones que el defensen i té molts que per causes, vull dir que inclús no són imputables a ell, no el volen ni veure en pintura. Però, clar, retallades. Vull dir, s'ha tingut de fer el que es podia fer perquè el país funcionés, com quan, vull dir, no et sobirà perquè no ho som, perquè no hi ha ningú sobirà, perquè tots depenem del Banc Central Europeu, tots depenem de... Clar, se li imputen coses i després altres, segurament. Vull dir, per tant, té molts enemics i té alguns que el defensen. Ja ho veurem. Adversaris, més
jo que crec, enemics. Jo crec que sí. Jo crec que sí. I, sincerament, ho comentava abans al micròfon tancat, penso que tingui defensors i detractors en aquests moments, si volem certa governabilitat, cert lideratge, certa capacitat de negociació, i si més no per alternativa, no veig ningú que pugui assumir aquest paper en aquests moments millor que ell.
Jo no ho sé, però em preocupa que el debat es centri sobre el qui en lloc de sobre el què i el com. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, don't. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face. I wanna take you away.
Amb Jamie Cullum arribem a l'última part del programa, els últims minutets per parlar. Tenim molts temes sobre la taula. Ens preocupa la relació entre Estats Units i Rússia. Ens preocupa l'economia espanyola, que creix, però es conté una mica. I també tenim altres temes, com les infraestructures. Rajoy inaugura l'AVE entre Valladolid i León, mentre el corredor del Mediterrani encara està a l'espera. Molts temes que no podrem tocar tots avui, alguns els haurem de deixar per la setmana vinent, però crec que el tema de Volkswagen és un tema que aquesta setmana, la setmana passada ja se'n parlava, però ara comencen a sortir xifres, prop de 700.000 cotxes amb motor trucat a Espanya, uns 260.000 corresponen a la marca Volkswagen, 220.000 a Seat i gairebé 150.000 a Audi. Tenim avui el senyor Alfredo García Blanco, que és enginyer industrial. Vostè què n'opina?
No, jo també sóc enginyer industrial, però no tinc ni idea. Però és que ella, a més, en sap, de cotxes.
Sabia, no?
Ha treballat en aquest
temps,
àmbit.
D'on tens ja allunyat, no? A veure, jo diria la següent reflexió, no? Les xifres són aclaparadores. És a dir, difícilment trobaríem amb la història de l'automoció un tema quantitativament tan greu, no? Però per mi el que és molt més greu és el tema de valors i d'ètica subjacent. És a dir, és incomprensible, ja la premsa ho ha dit, i ho ha dit amb molt bon criteri, que tota una indústria, tota una marca de país, tota una forma d'entendre l'ecologia i fer d'això bandera i màrqueting, no?, es posi en risc per un tema purament econòmic. I la mentira, si és una mentira que coneixen pocs, es pot amagar. però si una mentira tan grossa com aquesta, al final esclata. Llavors és, per mi, molt preocupant que un consorci d'aquesta potència, d'aquesta tradició i d'aquesta forma impecable de fer durant tants anys, no?, hagi arribat a un punt de crisi com aquest.
Aviam, avui, per el que veig, dos enginyers i un economista.
Sí.
Per què això ara?
Per què passa ara?
Per què s'ha conegut ara?
Bueno, probablement diuen que s'ha conegut perquè, primer, perquè no es pot amagar, i probablement no sigui únicament un tema d'aquest grup industrial, sinó d'altres grups d'automoció, no?
Per tant, sigui una lluita entre marques.
Podria ser, però que ha sortit per un tema tan fàcil com que d'un laboratori gairebé privat, en el qual participa, per cert, una persona de ciutadania espanyola, no? Doncs no es creia les dades, com tampoc s'ho creia la mateixa Unió Europea, que contestava que, clar, tot el decreixement teòric de pol·lució, de contaminants de partícula d'òxids de nitrogen que s'hauria de produir per la millora importantíssima de la qualificació ecològica dels vehicles, no? No es corresponia a les mesures que es prenien. Això és tan fàcil com aquí a Catalunya té una xarxa fantàstica de control de la qualitat atmosfèrica de l'aire que sistemàticament, i en particular a Barcelona, donava creixements brutals de contaminants en particular d'òxids de nitrogen. I això era contradictori amb el fet que cada vegada els motors dièsel eren més nets. Doncs no eren nets.
Però com vostè diu, la Unió Europea tampoc s'ho creia, però no s'ho creia avui, sinó que tampoc s'ho creia l'any passat ni l'altre. Dóna a entendre que hi ha un coneixement encobert, però que hi ha hagut gent que ho coneixia...
Que hi ha un segon per què.
I no ha volgut dir res.
Sí, Carla, probablement no sé el què, però sí que és el que he volgut dir a la primera intervenció, no? Que és un tema, és una actuació tan il·lògica, tan extraordinària, tan increïble...
Incomprensible.
Tan incomprensible. És com, i perdona, ara faré una comparació horrorosa i potser en aquesta casa m'he d'excusar, no? És com la pederàstia al si de l'Església. Dius, home, és que aquí a l'Església no pot passar. A l'Església home és molt bèstia i això us pot donar, però home, a l'Església no. Doncs, a la indústria d'automoció de la que estem parlant, un comportament així és que era inimaginable. Per tant, és per tant lògic que es negués la evidència perquè no era creïble.
Hi ha dues coses, una que em sorprèn i una altra que, bueno, al final, penso que és com és. La que em sorprèn és que és algo que a mi, quan ho vaig veure, dic, bueno, això no pot ser una cosa que només s'apunt, només ho sabia el president i els altres no. Aquí a la planta d'aquí en enginyers i algú tenia que muntar aquest aparell o, com a mínim, preguntar per què servia. Per tant, m'estranya que hagi tardat tant perquè segurament ho sabia molta gent. I després, per desgràcia, com deia l'Alfredo, és greu que una marca alemanya i que fa bandera de la sostenibilitat. Però és que jo després, al carrer, quan he vist l'impacte que pugui tenir aquesta notícia al comportament del consumidor, o sigui, hagués sigut molt més greu que aquest senyor s'hagués enriquit personalment, hagués finançat, no sé, un partit polític o terrorisme. Jo la gent dius, no m'ha dit ningú, deixaré de comprar un Volkswagen per això que han fet. O sigui, la sensibilitat que hi ha de la gent respecte a aquest tipus de delicte, pues, tampoc m'ha semblat. I això penso que és trist, no?
No
ho
sé, perquè
costa d'entendre...
potser no tant el tipus de delicte en quant a sostenibilitat, però sí en quant a mentida. Perquè com a consumidors, en el punt de vista que et diuen, doncs aquest cotxe té aquestes característiques i ara veus que no, fins a quin punt et creus la resta? Mm-hmm. Jo crec que potser la mentida sí que...
Jo volia dir una cosa. Jo tinc el convenciment, i em sembla que no n'erro, que tots els fabricants de cotxes, quan surt un model de la competència, l'agafen i el desmunten tornillo. Per tant, el coneixen, vamos, el desmunten peça a peça per veure què l'han fet i tal, i després copiaran allà. Per tant, que una cosa d'aquest calat exploti en un moment determinat, després d'anys, dius, aquí hi ha hagut alguna cosa. Perquè el calvada, quan es desmunta, i Toyota desmunta Volkswagen, i Mercedes, no diguem marques, però segur que tots agafen els cotxes de la competència i el desmunten tornillo a tornillo. I una cosa tan important, i amb aquesta impronta d'imatge i de credibilitat, al cap de tant temps surti, dius, per què?
Dos breus comentaris. Un, la intervenció de l'Ignasi Rafael, no? Per mi, podria ser que la indústria... ho sapigués, però el president no. És a dir, és fàcilment pensable perquè cada àmbit té les seves actuacions, no? I com que el bonus anual passa per davant i has d'aconseguir no sé què, és possible una conxorxa amb la qual l'únic innocent fos el president.
I és el que ha saltat.
I després, això també passa perquè avui en dia l'electrònica és el cor de l'automòbil. I l'electrònica és la mateixa que tens a casa amb el teu portàtil o el que tens amb el teu iPhone. És a dir, els virus i el que pugui passar ja no controla ningú.
Doncs amb aquesta notícia preocupant sobre ètica, economia, interessos, tanquem el plusvàlua d'avui. Ha estat un plaer, senyor Lluís Alegre, senyor Alfredo García García Blanco, senyor Ignasi Rafael, de tenir-los amb nosaltres. Els tindrem ben aviat, espero. Donem també les gràcies a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i al senyor Jordi Carretero, el nostre tècnic. Qui els hi ha parlat, Carla Gràcia, fins dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, com sempre, aquí a Ràdio Estel.